Aquesta setmana hem celebrat el Dia de la Dansa i nosaltres hi fem la nostra contribució apropant-vos a una nova escola d'aquesta disciplina artística a la ciutat. El barri de Santa Eulàlia ha rebut amb els braços oberts la Urban Dance Factory. Amb 25 anys d'història, aquesta escola pionera de l'ensenyament de la dansa urbana a Espanya ha trobat a l'Hospitalet un lloc on seguir amb el seu projecte, facilitar un espai inclusiu que fomenti la participació, l'expressió i la cohesió social a través del moviment del cos.
Som la Urban Dance Factory, som l'escola pionera de dansa urbana d'Espanya, però portem 25 anys impartint classes de dansa urbana a gent de totes les edats i una miqueta fent comunitat i educant els joves, mitjans, adults i de totes les edats, això, una miqueta a conèixer la cultura urbana, els diferents tipus de dansa urbana que n'hi ha. El projecte va ser un projecte familiar de dos germanes i una cosina que vam començar el 2001 i era una època que on no existien les escoles de dansa urbana, no existien. L'únic que hi havia eren els gimnasos i les escoles que feien doncs, el que era el funky hip-hop, que era una mica com a nivell més cardio per fer esport. Llavors no existia la dansa urbana. I va ser la primera escola que, com que es va atrevir a donar el pas, que creiem que no sabíem si funcionaria o no, i va fer un boom, o sigui, es va començar a traslladar tota la cultura d'aquesta dansa urbana i vam ser la pionera a tot Espanya des del 2001. El que més especialitat tenim és això, en estils de dansa urbana, com són el popping, el locking, el hip-hop, el walking, bueno, són estils molt particulars que si no els coneixes potser no et sonen, però bueno, és una dansa bastant moderna, que és molt actual i que evoluciona molt ràpid. També tenim comercial, bueno, moltes coses, i tot, sobretot això per les tardes, que és el que tenim més ple, i pels matins també tenim activitats també més per posar-te en forma, també com dance fit, cross training, que també està molt de moda i que va molt bé. També tenim barre, que és super tècnica, també. Bueno, tenim com una mica un pack complet per una persona que es vulgui posar en forma, sobretot movent el cos i ballant. Volem que tothom se senti tranquil d'haver-hi ballat, tant si són professionals com si no. Saps? Un espai que sigui segur per tothom per aprendre. Sí que és veritat que, per exemple, portem grups de competició, però els valors que volem transmetre als nostres alumnes és que tothom ho fa bé, ballar és un esport sa i que tothom té un espai. L'edat que tinguis, el nivell que tinguis i un sentit de família, d'integració per tothom i que tothom se senti còmode.
Podeu venir a provar els matins, a la tarda, quan vulgueu i formar part d'aquesta família de la Urban.
Comencem avui parlant de cinema i del primer llargmetratge d'algú que vam conèixer fa 4 anys, un jove hospitalenc que llavors ens presentava el seu primer curt i que ara ha pogut fer realitat el seu somni. Tercer acto de un drama cotidiano és la primera pel·lícula de Gerard Candeal i aquí el tenim, Gerard, com estem?
Moltes gràcies per convidar-nos i molt content d'estar per aquí.
I vens acompanyat del Pastor, que és l'actor protagonista.
Correcte.
Del teu llarg. Què tal, com estem?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muy contentos.
A veure, Gerard, comencem, no? Pas endavant en la teva carrera cinematogràfica per arribar fins aquí. Recordem el teu primer curt, que va ser Catarsis, que ens el vas venir presentar, després va venir Flux, després Cigarrillos Mentolados, on ja veu treballar plegats, i ara aquest llargmetratge del qual ets director, guionista, com va sorgir aquesta oportunitat o com la vas fer sorgir, perquè al final és un film independent, explica'ns.
Totalment. Tot comença amb una idea, d'aquí doncs l'escriptura d'aquesta, de veure fins on arriba, fins on no, i me n'adono a una alçada de l'escriptura que això té unes dimensions molt més grans del que pot semblar, no és només un curt, és un personatge molt més complex i un arc d'aquest molt més gran. I bueno, surt doncs, un llargmetratge curtet, perquè és un llarg de 67 minuts, una hora i 7 minuts. I, bueno, i per part de producció i tot, doncs, tinc la sort de, per part meva, amb les meves feines i companys i amics i família, doncs, tirar endavant aquest projecte.
Clar, la veritat és que és una aventura, entenc que és un repte, ha estat un repte personal per tu, aquest projecte, perquè aquí ho hem comentat alguna vegada, doncs, que potser per persones joves, a vegades, no és que us facilitin molt les coses, no hi ha molts recursos, no?, com per tirar endavant un projecte així, no?
Totalment d'acord, i clar, el que més costa és avançar, no?, és fer-ho i tenir les ganes i la il·lusió de començar.
Va, doncs, a veure, pel·lícula, tercer acto d'un drama quotidiano. El protagonista ets tu, Pastor, en el paper de Paul, paper d'un guionista experimentat, que què li passa? Què passa?
Bueno, no quiero hacer spoiler.
Vale, hasta donde puedas.
Pero bueno, él básicamente le hacen un encargo de hacer el guión de su vida, algo que no había podido hacer hasta ese momento. Y ahí es donde surgen todas las dudas y aparte que, bueno, problemas a nivel existencial, por decirlo de alguna manera, que llegan mucho más allá de solo su trabajo. Pues amplía a todo su campo personal y hasta ahí puedo leer.
O sea, es un personaje un poco atormentado, ¿no?
Muy atormentado. Cosa que es un gusto poder hacer un personaje así porque siempre tiene más, bueno, más aristas, más colores, más gustos distintos y siempre es una maravilla poder realizar un personaje tan complejo.
Bueno, de fet, de hecho, cuando la gente pueda ver la película, ¿no? Hay una escena donde se te ve a ti pasando, digamos, bueno, por muchas emociones, ¿no? Con un plano aquello corto y eso aquí demuestras aquello, esa capacidad, ¿no?
Sí, es al final es un poquito, la gente, por ejemplo, de teatro, audiovisual, ¿no? En lo audiovisual intentas hacerlo más pequeñito porque justamente esos planos tan cortos hace que cualquier gestualidad, cualquier emoción, pues sea grande, ¿no? Entonces, a veces es complicado llevar ese arco de personaje en momentos muy concretos porque no quieres anticipar o exagerar una emoción, ¿no?
Clar, entenc que aquí, Gerard, hi han plasmades, no? En el seu personatge hi han plasmades també moltes pors que tu també, no? Com a guionista, doncs, també pots tenir, no? O què? Com
totalment d'acord. Que a veure si estic començant, però bueno, al planejar el personatge de Pol vaig voler doncs, mostrar un problema, no? Un por de molts guionistes, molts artistes, que és això del concepte de l'obra mestra, de fer l'obra perfecta, de ser recordat o tenir un impacte en aquest art. I, bueno, i aquesta pel·lícula tracta d'això, aquestes incertidumbres, aquestes emocions tan fortes i què més que comptar amb el Pastor, que és un actor que ho ha abordat, ho ha fet perfecte.
T'ha costat a tu, Pastor, o no posar-te la pell d'aquest personatge?
Bueno, en cierto modo sí, porque hace cosas o piensa o realiza cosas que yo jamás haría, ¿no? Pero por otro lado, como es un drama cotidiano, pues es bastante cercano en ese aspecto y, bueno, son cosas que a cualquier persona, si se le pone delante, pues reaccionaría un poco parecido, yo creo, ¿no? Y difícil, siempre, todo es difícil.
¿Com és el Gerard com a director?
Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta. Amigos. No, la verdad es que es un director muy amable, aparte que ya no solo en el aspecto como de persona a persona, sino refiriéndonos a los personajes, él te realiza un trabajo que lo tienes todo muy bien masticado, te lo explica todo con acotaciones de todo tipo que necesites, y después como en el momento de dirigir, él siempre lo que le gusta mucho es darle un poquito de alas a los actores y las actrices para que puedan sacar todo lo que llevan dentro, ¿no? Porque a veces te sientes tan acotado en ciertos momentos que te sientes un poco marioneta y que también hay que vivirlo y experimentarlo y crecer en ello, pero cuando te dan la oportunidad de hacer un personaje tan grande, pues la verdad, y con esa libertad, pues la verdad que no te preocupas tanto de la dirección, sino de lo que siente el personaje.
Gerard, ¿cómo has treballat amb un equip allò, parlem una miqueta d'això, no? D'aquest equip, no? Local, diguem, has fet exteriors també, explica'ns una miqueta com ha anat tot aquest procés.
Sí, hem tingut la sort de comptar amb moltes locacions, des de doncs, pisos d'amics i familiars, no? Que a la fi doncs, són les imatges del projecte, no? Però sí, hem pogut gravar molts llocs des del barri, Barcelona, i clar, al cap i a la fi una persona que és d'aquí d'Hospitalet, veure aquests jocs a la gran pantalla a mi em fa moltíssima il·lusió. I és un honor també poder filmar en aquest barri tan maco.
Veu fer un passi privat per equip, família, amics, no? Com va anar això? Quina recepció va haver-hi?
Va ser una experiència, bueno, que ens ho digui el Pastor, però va ser una experiència espectacular.
Sí, maravilloso, maravilloso. I a part que al final és un poco fiesta, no? Porque si esperas a lo que es la crítica, pues cada uno tiene su propia opinión, no? Pero ver a la gente a la que quieres reunida y disfrutar de algo que difícilmente de otra manera pudiese ser si no lo hubiese también producido él, que eso es muy importante, pues la verdad es que es una gozada estar allí, es una fiesta.
I a partir d'ara què? Quin recorregut hi ha per la pel·lícula?
Doncs ara serà anar a festivals, provar sort, no? I entre comença a ser molt pesat en el sentit que s'ha de provar qualsevol cosa per arribar més enllà, no?
Doncs escolteu, estarem molt pendents d'aquest recorregut. Us desitgem molts èxits, que vagi molt i molt bé amb aquesta pel·lícula i amb tots els projectes que hagin de venir per endavant.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull justament a les estrenes de cinema aquesta setmana i tornem.
Yo trabajé en tu puesto. Fui a la Semana de la Moda de París. Llevé prendas de Chanel de ese año.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb l'esperadíssima El Diablo Viste de Prada 2. 20 anys després de la primera entrega de la pel·lícula que va marcar la cultura pop, Meryl Streep es torna a posar en la pell de la temible Miranda Priestly, que segueix amb la seva lluita contra Emily Charlton, la seva exassistent, convertida ara en una executiva rival. Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci completen el repartiment de la pel·lícula.
Coge el metro, querida.
Culpable.
Claro que culpable.
Culpable el tirón.
Culpable.
Culpable, también culpable.
Uy,
¿qué pasó?
Se ha ido la luz.
Aquesta setmana també s'estrena Los Justos, un film que exposa la corrupció de l'ésser humà. Els membres d'un jurat popular tenen el seu veredicte pres quan reben una oferta en secret. Cada integrant rebrà una important suma de diners si canvia el seu vot de culpable a innocent.
Muy seguro, estás tú.
A ver, es un millón, no una patada en los huevos.
¿No le da miedo ir a la cárcel?
¿Pero cárcel de qué? Con la edad que yo tengo.
Esta gente sabe quiénes somos, conocen a nuestras familias.
¿Pero qué dices? ¿Que van a ir a por nosotros o qué?
Aquí estamos para intentar meter a un ladrón en la cárcel, no para convertirnos en uno de ellos.
Acabem amb La Plaga, un film de terror psicològic. Rodada en 35 mil·límetres, s'endinsant els horrors de l'adolescència des d'una perspectiva poc comuna, la vulnerabilitat masculina com a eix de terror. Una proposta que mescla la transició de nen adult, el body horror i el drama psicològic.
Eli tiene la plaga.
¿Es contagioso?
Muchísimo. Pero solo por contacto, así.
Tots els dissabtes del mes de maig, la Diminuta obre les portes per acollir Pròrroga per un comiat. Un muntatge que se centra en com assimilem la mort d'un ésser estimat i la dificultat d'assumir els dols en soledat.
El teu pare ara descansa i ningú no el molestarà.
Com que el que és molt important és la importància de la vinculació o de l'estar presents en el que sigui, en aquest cas és en el dolor o en la tristor, que em sembla que és un tema que travessa el dol. Tot i que és un dels temes de l'obra, no? Com potser la tendència actual, sobretot des dels que han aparegut els mòbils o la tecnologia, és la separació perquè ens necessitem menys. I aquesta obra, pues, per mi, parla una mica de la necessitat de l'altre. Com a través d'aquestes juntes poden travessar més fàcilment aquesta situació, pues, dolorosa, complicada.
Pròrroga per un comiat és la primera obra de la dramaturga argentina Florencia Nussbaum i és també la primera vegada que el text es tradueix al català. La trama es desenvolupa un diumenge com qualsevol altre a la casa d'una família normal. El pare de família mor al llit i deixa l'esposa sense reacció mentre ho intenta amagar als seus dos fills. Cadascun dels personatges fingeix que no passa res, però alhora són conscients que tots saben la veritat.
Li porto un tros de truita al papa i si no es desperta, li deixo al costat i surt, t'ho prometo.
Mira, que no! Que està descansant!
És un text que té un contingut emocional així bastant altet, perquè clar, ja d'entrada ja et trobes amb la mort d'algú que suposadament t'estimes.
A part de que ens reconeixem en la mort d'algú, també trobo que ens reconeixem molt en la falta de comunicació a la família. No? Encara que els estimem, la persona que més estimes és la persona amb la que més difícil tens allò de comunicar el que et fa dolor i afrontar les converses incòmodes.
Aquesta obra és molt argentina, en el sentit que parla molt dels vincles de les persones, de la comunicació i la no comunicació de les famílies.
Mama, com tu dius, deixa'l descansar i no el molestem.
Aquest muntatge és un projecte autogestionat i fet per persones que estimen el teatre. Una de les particularitats de l'obra és que tant el vestuari com l'escenografia s'ha fet a partir d'objectes i peces de segona mà.
El proper 16 de maig es celebra una nova edició de la Nit dels Museus. L'Hospitalet hi participa, com sempre, amb diferents activitats. I una de les exposicions que es podrà visitar, en aquest cas a Casa Espanya, és la de l'artista aragonès assentat a Catalunya, Javier Puertola, sota el títol de Ininterrompudament l'artista plega gairebé un centenar d'obres creades en els darrers 25 anys. I aquí tenim el protagonista, Javier, què tal?
Hola, bona tarda. Molt bé, gràcies.
A veure, dèiem que estàs totalment integrat a Catalunya perquè tu vas, vas arribar aquí cap als anys 70 per venir...
Sí, al 71, concretament.
Al 71, per arribar, venir a estudiar sí. a l'Escola Massana.
Sí.
I aquí et vas quedar.
I aquí em vas quedar, exacte.
I jo llegia que tu vas començar amb la pintura perquè volia ser com Vincent Van Gogh.
Sí, és com una anècdota, no? Però sí, realment, jo quan estava al meu poble, a Binèfar, la meva mare feia una col·lecció d'aquells col·leccionables, no? I un dia, pues, casualment, vas veure'l, vaig descobrir a Van Gogh, no? Perquè jo, clar, en aquells moments jo no en tenia ni idea de lo que era la pintura, ni, bueno, ni havia pensat mai en ser pintor. Per això em va dir, ostres, i va dir, ui, a mi m'agradaria ser com aquest, no? una anècdota, no? I a partir d'aquell moment, doncs, bueno, vaig comprar materials que venien, que havia d'anar a Lleida, perquè allà al poble no hi havia botigues d'aquestes, no?, de materials d'art, i, bueno, vaig començar a pintar d'una manera molt autodidacta, perquè, esclar, no sabia res, no?, ni de tècniques ni de res. I, bueno, jo treballava en una ferreteria de dependent i els diumenges sortia al camp amb els amics i dinàvem pel camp i jo pintava quadres, ja està. Vull dir, i aquí va començar
aquí
una
va
mica
començar,
tot.
Aquí va començar tot.
Sí.
Clar, a veure, el títol de retrospectiva que podem veure al Museu de l'Hospitalet a Casa Espanya, com deia, més ininterrompudament.
Exactament.
I ja ens indica una mica, no sé si és aquesta constant de la teva vida, aquesta perseverança. La perseverança sí. és la clau per arribar fins on ets ara?
Sí, absolutament. A veure, i quan jo d'alguna manera vaig començar aquesta sèrie de pintures, no?, amb aquesta temàtica, i vaig escriure un text que era, recordo que era el novembre del 2002, vaig escriure un text en el que el títol ja era ininterrompudament i jo explicava una mica per què treballava d'aquesta manera i per què volia pintar aquesta temàtica, no? I, bueno, he seguit sense parar, perquè jo durant 32 anys he sigut professor de l'Escola Massana i durant aquest temps, doncs jo tenia les classes, feia un parell de dies a la setmana i la resta del temps la dedicava a l'estudi, a pintar. Clar, també jo vaig pensar que en el moment que jo em vaig trobar com a professor i vaig pensar, ostres, si jo haig d'ensenyar coses a la gent jove, clar, en aquest cas, s'hauria de fer una cosa extraordinària, no? Hauria de pintar coses que valguessin la pena, no? Que diguéssim, ostres, aquest senyor, que és el meu profe, fa una clar. Pintura una mica d'experimental, no? Diguéssim, i, bueno, tot això va arribar a aquest punt, no? I aquí estic,
o sigui, aquí estàs.
Treballant d'aquesta manera i pensant això, no? Vull dir que no he parat mai i, per tant, això té que veure amb el títol de l'exposició ininterrompudament.
Sí. Clar, tu defineixes la teva obra com a art abstracte, però amb matisos.
Sí.
Quins matisos?
Amb matisos. A veure, l'art abstracte hi ha de dues maneres. L'art concret i l'art informal, que seria l'informalisme a Catalunya. L'exemple més clar és en Tàpies, no? Però clar, hi ha una altra mena de que el del Tàpies és un informalisme que són taques, signes, val? Matèria... Bueno, però després hi ha l'art que no és informalista, que és l'art formalista. Val? I aquí és quan jo dic que la meva pintura és abstracta, sí, però amb matisos. Perquè, és clar, vull dir, jo pinto, la meva idea ha sigut sempre des del microscopi i el macro, el micro i el macro. Perquè a mi el que m'interessa no és la representació en si de les coses, sinó el que m'interessa és l'estructura de les coses. I d'aquesta manera, allò que veiem en la meva pintura no és formes i coses que coneixem, perquè clar, no miren, normalment un no mira pel microscopi ni mira pel macro, o sigui, l'univers, no? I d'aquí surt tot. També has de dir que surt perquè d'alguna manera un dels meus fills, que era tècnic informàtic, m'ha ensenyat també a utilitzar l'ordinador, no? I m'ha ensenyat es fer servir el programa del...
El Photoshop.
I amb el Photoshop jo he fet coses. O sigui, el Photoshop em serveix no com un esbós del quadre, perquè jo considero que la meva pintura és impensable poder fer un esbós de la totalitat del quadre, perquè la ment humana no dona per tant. O sigui, i per tant serveix com a punt de sortida el Photoshop i a partir d'aquí és com jo treballo. Jo treballo per parts, l'obra, i diguéssim que faríem un tros que estaria més o menys acabat i a partir d'aquí jo ja començo a inventar. Vull dir, en relació amb el que tinc, faig altres coses, no? I així és com la meva obra es desenvolupa, no?
Clar, ara que parlàvem d'això, del Photoshop, l'art digital, ara penso que no sé si és un tema que parleu potser amb els alumnes a l'Escola Massana, el paper de la IA en l'art, la intel·ligència artificial, no sé si això és la mort de l'art o què?
Bueno, a veure, la intel·ligència artificial té coses, suposo, perquè jo no conec realment, perquè no la fa servir, no l'utilitzo. Té coses possiblement positives, sí, el que passa és que és una mica una trampa, no? És com de dir, a veure, jo vull fer una il·lustració, el que sigui, que s'assembli a la pintura tal, no? I això, clar, què passa? Doncs que el que fa la il·lustració cobra, diguéssim, però aquella persona a la que li han... No diria robat, diria que li han copiat, no cobra res. O sigui, és com... Bueno, és una manera, sí. Però el que passa és que hi ha l'altra part, no? La part de crear coses que són falses, no? Fictícies. Llavors això ja... A mi ja no m'interessa.
Ja no... Com dèiem, estàs exposant aquí a l'Hospitalet. Tu tens una relació especial amb la nostra ciutat perquè hi vas fer la teva primera exposició individual.
Sí, sí. Va fer l'Agrupació d'Amics de la Música l'any 76, em sembla que és.
Sí, sí.
Jo vaig fer la primera exposició individual, que en aquells moments jo feia una obra una mica així com política, per dir alguna cosa, no? Clar, l'any que era, doncs, bueno.
Sí, sí.
I vaig treballar amb coses... d'una altra manera, vull dir. I vaig fer aquesta exposició també, em sembla que si no el mateix any o l'any següent, vaig participar també amb el Premi Ciutat Hospitalet de Pintura. Bé, en fi, coses. Després, que és el que m'ha possibilitat fer l'exposició al museu, és que dins de la col·lecció del gràfic Reventós, que va ser el que va donar tota la seva col·lecció al museu, hi havia una obra meva. Per tant, jo ja tinc una obra al Museu d'Hospitalet.
I també has tingut relació amb el TPK, també, no?
Sí, també, sí, també una mica, sí.
El dia 7 de maig hi ha taula rodona i presentació del catàleg de l'exposició.
Exactament.
Que va a càrrec amb la participació de l'Àlex Mitrani, que és el conservador del Museu Nacional d'Art de Catalunya, crític d'art. Explica'ns una miqueta, no sé si ens pots avisar, avançar.
A veure, els participants a la taula són el Jesús Martínez Clarà, que és el comissari de l'exposició i el que ha escrit el text del catàleg, un dels textos del catàleg. I l'altra persona és la Conxita Oliver, que és també crítica d'art, que és la que ha escrit l'altre text del catàleg, perquè el catàleg té dos textos. Llavors, el convidat, no diria especial, però sí una mica, és l'Àlex Mitrani, perquè l'Àlex Mitrani va ser el comissari de l'exposició que jo vaig fer al Museu de Montserrat. O sigui, l'any 2006, em sembla que és, jo vaig inaugurar un espai nou al Museu de Montserrat, un espai nou que era per l'art contemporani. I llavors l'Àlex Mitrani va ser el comissari de l'exposició i el que va escriure el text. Llavors, per això també aquesta persona ha escrit sobre la meva obra, doncs l'han convidat a la taula rodona.
Això serà el 7 de maig i el 16 de maig, com dèiem en començar, és la nit dels museus.
La nit dels museus.
I en el marc d'aquesta nit hi haurà dues visites guiades, una a 6:15 de la tarda, l'altra a les 11 de la nit. Com veus tu, com a artista, aquestes iniciatives?
A veure, a mi m'agrada molt. Jo he sigut professor. Clar, i això d'agrupar gens i fer una explicació sobre la meva exposició em sembla molt interessant, que és una manera també de que la gent tingui cultura al voltant d'aquest tema, d'aquesta temàtica, no? Mira, concretament, aquest dimarts he fet dues visites, una al matí i una altra a la tarda, vull dir, la de la tarda, d'un grup de gent de Barcelona, d'un centre cívic, que jo, el professor és un exalumne meu, de Massana, i vaig dir, ostres, podíem fer una visita i tal, endavant, i vam fer. Van venir 30 persones.
Déu-n'hi-do.
Sí, va estar molt bé.
Aquí millor per explicar-ho al final, propi artista. Escolta, Javier, doncs ens hem apuntat totes aquestes dates, 7 de maig presentació del catàleg Taula Rodona i 16 de maig aquesta nit dels museus i amb més activitats que hi hauran aquí a l'Hospitalet. Ha estat un plaer que ens hagis acompanyat.
Molt bé.
I res, esperem veure't ben aviat, amb un altre projecte.
Doncs bé, moltes gràcies.
Que vagi molt
vosaltres.
Bé, Javier. I nosaltres, ja que hem esmentat la relació del Javier amb el TPK, doncs mira, hem anat a treure el cap allà i és que més de 60 artistes residents hi desenvolupen els seus projectes creatius. Això és el que ens hi hem trobat.
El TPK al barri de Sant Josep acull a més de 60 artistes residents que desenvolupen projectes creatius. A canvi d'una petita quota mensual, el centre posa a la seva disposició espais de treball i s'encarrega de cercar diferents formes de finançament per la seva feina. A més, els artistes gaudeixen de formacions i poden participar en exposicions i intercanvis culturals impulsats pel centre. La majoria de creadors fan residències de llarga durada, un requisit que des del TPK consideren fonamental.
Para que el arte tenga un impacto, sobre todo en un barrio como el que nosotros estamos instalados, una sociedad en la que las diferencias culturales, los derechos culturales, no todo el mundo llega de la misma manera, entonces consideramos que es importante el tiempo de estar trabajando aquí. Las residencias son de 2 años.
Per seleccionar els artistes residents es fan servir criteris com la vulnerabilitat econòmica o social, prioritzant, per exemple, dones joves o racialitzades. Els projectes són molt diferents i, tot i que majoritàriament estan relacionats amb les arts visuals, el TPK també té molta relació amb l'art sonor. Un bon exemple són els projectes de la Maria Elisa i la Morgana.
Actualmente estoy trabajando en un proyecto que se llama Mover las Piedras, que empecé en 2024 en Colombia en una residencia artística en las montañas. Y el proyecto es un proyecto de investigación multidisciplinar que va sobre las piedras como objeto simbólico, objeto ritual, como testigo de la historia.
Yo entro al TPK amb un projecte que el que planteja és una forma o alguna espècie d'excusa per poder fer una mica més de comunitat, parlar de ciutat, parlar de barri. Llavors, per aconseguir això, el meu projecte el que planteja és poder fer una coral.
Les residències són un suport clau per a moltes persones que volen iniciar-se professionalment al món de l'art, alhora que creen sinergies amb l'escena cultural de l'Hospitalet. En els últims anys, la ciutat s'ha consolidat com un centre neuràlgic del sector a l'àrea metropolitana. Entre els motius, la proximitat a Barcelona, però també la disponibilitat d'espais i antigues naus industrials amb lloguers una mica més barats que la capital catalana. L'arribada d'artistes ha impulsat igualment l'obertura de nous centres d'art i galeries, complementant la feina de projectes com el TPK, que l'any que ve complirà 50 anys d'història.
Hola, avui us vull recomanar aquest llibre que està destinat a tots aquells adults que teniu cura dels infants més petits. Es titula Canta'm en una, canta'm en dues, editat per Babolinka Books l'any 2025. És una recopilació de cançons, cantarelles, poesies de la tradició oral catalana i és una molt bona selecció on hi trobareu el text, la partitura i la descripció d'aquell moviment que s'ha de fer quan cantem o llegim o recitem aquell fragment a les nostres criatures. Un llibre que està cridat a ser un clàssic de les nostres escoles i de les nostres biblioteques.
Tu El passat 24 d'abril, encara no fa una setmaneta, s'estrenava De Bon Canta Suau, un disc que posa en valor la confluència entre poesia i música i que neix de la complicitat de tres amics, el poeta Pere Suau, el compositor Antoni Bujosa i el cantant Pau De Bon. I és un plaer tenir-los aquí al programa. Què tal, nois, com esteu?
Molt bé,
encantat d'estar aquí.
A veure, i jo encantada que ens visiteu, expliqueu-nos una miqueta a veure com neix aquest projecte, que crec que el vau estrenar en directe al 2023, si no m'equivoco. Expliquem una miqueta a veure com neix tot plegat.
Bé, tot neix per una amistat. Som amics de fa molt d'anys, vivim allà mateix, a Bunyola. I en Pere és poeta i en el 2021 va guanyar un premi, li van editar un llibre, havia de fer aquesta presentació. I bé, ens va proposar en Antoni Joves musicar un dels seus poemes per fer aquesta presentació una miqueta més, una miqueta diferent. I a partir d'aquí va anar bé, tot va fluir molt bé, no? I va anar guanyant altres premis, altres presentacions de llibres, i anàvem sumant temes a el que ja teníem fet, no? I va arribar un moment, el 2023, que vàrem veure que teníem material suficient si afegíem algun tema més per donar-li a forma de recital. I això, coneixíem el Teatre Principal d'Inca, que me'l va proposar, i bueno, ens vàrem llançar una miqueta, vàrem acabar de fer els temes que faltaven i vàrem fer aquest recital. En sorpresa ja va anar beníssim, va venir molta gent i la gent que va venir se va empapar molt bé de la poesia i va entrar beníssim durant l'hora i mitja que hi som. I bé, a partir d'aquí vàrem veure que podria tenir recorregut, no? Un projecte gairebé de casualitat, en el final hi vàrem donar un camí de recital i de entre com a gira, no? I van sortir diferents recitals. Després, a veure, que en la tornada d'Antoni Font vàrem haver de plaçar aquest... de plaçar els concerts que teníem, o que sortien. I ara que amb Antoni Font doncs, hem afluixat, tornem a investir amb aquest projecte que estava posat allà, amb el punt afegit de que hem pogut entrar a un estudi i enregistrar-lo. Que era una cosa que nosaltres, independentment de si seguia el projecte o no, mos feia ganes tenir-lo enregistrat.
Clar, com tu deies, de fet, una de les claus del projecte és aquesta amistat que us uneix, no? Creieu que hagués estat possible fer un projecte així si no fóssiu amics? Perquè vosaltres dos crec que veu començar vosaltres dos, diguem, junts, després a Bunyola, després t'hi vas afegir tu, diguem-ho així, ja des de petits. Hagués estat possible o no?
Jo crec que no. Crec que és un projecte que, més enllà de ser el que és un recital poètic, per nosaltres és un element més de la nostra amistat, no? I jo crec que a mi m'acostaria molt fer alguna cosa amb altra gent i aquí s'han donat aquestes circumstàncies, com tu deies, que som amics, que la cosa ha anat creixent gairebé sense que nosaltres en fóssim conscients d'una manera molt natural, i sí que és vera que és el que deia en Pau, que un moment determinat som conscients que tenim un producte que a més el feim de manera molt espontània i mos funciona. Amb Antoni n'havíem parlat i sempre dèiem sí que mos agradaria enregistrar-ho, no tampoc per fer-ne una comercialització, sinó fins i tot més que res perquè mos feia ganes tenir-lo nosaltres. I jo no me veig en una altra circumstància i segurament dins del món de la poesia és qui podria ser més, penso que són jo, però crec que ells sí que tal vegada són els que més dins un circuit poètic s'hi veuen menys que jo perquè són els qui estan més allunyats, no? I tal vegada aquesta pregunta a mi l'haurien de respondre més ells que jo en aquest sentit.
Clar, però el recital i el disc ens proposa un viatge emocional, no? Un viatge on la música està al servei de la paraula, i això ens recorda com temps molt enrere, no? Una miqueta, o què?
Sí, és un poc una de les idees que germana o que recorre una mica aquesta proposta que presentam. Un intent de retornar en allò que era primigeni quan se feia poesia. Moltes vegades hi ha gent que se'ns apropa i mos diu: és que jo no som un lector de poesia. I jo interiorment penso, és que clar, la poesia realment no hauria de ser llegida, la seva manera de ser gaudida no és a través de la lectura silenciosa a casa, sinó és a través de la paraula dita, de la paraula cantada, amb un acompanyament musical. Jo crec que aquesta és l'essència autèntica del fet poètic, i d'alguna manera, sense tampoc una gran reflexió darrere ni grans filosofies, des de la simplicitat crec que hem aconseguit arribar a aquesta idea, com te deia, una mica més pura i més senzilla.
Mm-hmm. Expliqueu-nos, a veure, Antoni, explica'ns una miqueta a veure com s'estructura el disc, perquè hi ha com diferents àmbits.
Mira, la meva idea inicial de respecte a la poesia d'en Pere és molt antiga. Un dia li vaig dir, mira, si, que jo no ho sabia, li vaig demanar, tu escriu poesia? I m'ha dit, sí, però d'estic xerrant de lo millor fa 30 anys. I li vaig dir, mira, he tingut una idea, m'agradaria agafar poemes teus i fer, diguem-ne, una interpretació pianística de qualcun d'ells, després qualcun que fossin cantats i qualcun que fossin recitats. I vaig tenir aquesta idea i va quedar allà. Però a poc vàrem anar fent coses d'aquestes i què m'has demanat?
Els diferents àmbits, diguem, que trobàvem en el disc, no? Diguem, hi ha una part... Ah,
sí, això, perdó. És que m'ho passa això, darrerament. M'ho demanen una cosa i després se m'olvida. I precisament aquests són els tres àmbits que hi ha poemes cantats, no te'n riguis, poemes cantats, després poemes allà on hi ha recitació i després sí que hi ha una peça que és només piano tot sol, damunt un poema seu.
Mm-hmm. Clar, els poemes, clar, Pere, tu ets poeta multipremiat, els poemes que hi trobem, i podem trobar poemes de potser de fa res, de fa 2 anys, però també hi ha poemes de fa 20 anys, potser. Vull dir que al final és com molt heterogeni, no?
Sí, és un recorregut, com tu dius, molt heterogeni per tot el que conforma la meva obra poètica, perquè el poema més antic que tenim és a la meva terra i és un poema escrit a l'any 2000, i el poema més apropat avui en dia és una versió d'un poeta persa, Hafez de Shiraz, i és del 2024. Antoni ha anat agafant aquells poemes que més li interessaven, i jo crec que aquest fet dona aquesta varietat, aquesta heterogeneïtat que tu comentaves, i també implica que t'apropes a diferents mirades, perquè així com jo veig el món ara, de com el veia fa 25 anys, no és el mateix, ni millor ni pitjor, però diferent, no? I sí que és vera que no hi ha un fil conductor, i jo crec que això, més enllà de ser un obstacle, acaba sent un avantatge, perquè no ens centrem en un tema únic, en una mirada única, sinó que és un recorregut que crec que es bo entrar-hi i és fàcil que ens hi acompanyi. Mm-hmm.
Clar, i vosaltres dos, tu com a compositor i tu com a cantant, quina feina heu fet, com heu connectat amb totes les emocions que desprenen els poemes del Pere?
Sí, que aquí entra, en el meu cas, entra molt en joc la música per Antoni. Jo vull dir, sempre he cantat cançons que han fet els portejols de Xanti, per tant, hi ha sempre una facilitat a l'hora de jo ja fer una peça i m'hi senti còmode, no? I en aquest cas ha estat així. El fet que ja mos coneguem des de fa molt de temps també faig que vulguis o no vulguis, tenim molt de moment de xerrar, molt de moments, sopam cada setmana, des de fa molt d'anys, i entrem moltíssimes coses, bueno, van sortint aquests temes, i vulguis o no vulguis, la poesia d'en Pere sempre ha estat present dins bueno, nosaltres, no? I tot, aquesta suma faixa per mi ha estat una entrada de la poesia, jo que no som lector de poesia, molt fàcil, molt plàcida, molt plàcida.
Mm-hmm. Clar, tu, Antoni, clar, també és això, ja fa molts anys que el coneixes, per tant ja saps per on va, però clar, hi ha dues peces, no?, que són només a piano.
Bé, en el disc només n'hem inclòs una, vam pensar que amb una bastava. però sí que en el recital en feim dues. Uh-huh. Vull dir, el recital, hi ha més material en el recital que en el disc. Uh-huh. I sempre a vegades anàvem afegint qualque cosa.
Sí, fèiem una mica...
Afegim, llevam, uh-huh. I sí, això.
Com dèiem al principi, el disc sorgeix d'un directe. No sé si ha canviat, a banda d'això que em comentaves, que potser no s'ha inclòs algunes, com ha canviat aquest passar del directe a estudi? Hi ha hagut alguna cosa...?
Bé, bàsicament és que tu en directe fas una breu introducció a cada poema, perquè la gent se pugui posar més en situació. Uh-huh. En el disc no, però clar, en el disc hi ha el llibret, allà on tu te pots seure, el pots llegir i ho pots escoltar. I això ho canvia tot, i això sí. Crec que és la gran diferència, no?
Sí, i que són realment, en el final, són dos processos diferents, uh-huh. no? Perquè recitar en gent, en un content, nosaltres intentam cuidar una mica l'espai i que sigui un espai que també d'alguna manera visualment digui alguna cosa o tingui una mica d'essència poètica, és molt diferent que entrar en un estudi d'enregistrament, en què estàs tot sol, en què saps que t'enregistraran. Però sí que és vera que tant en Toni com en Pau, en el moment en què hem enregistrat érem tots i bé, mos anàvem ajudant una a l'altra i no va ser complicat, no? Va ser diferent del que és en el recital. En el recital hi ha una comunió amb el públic que fa que tinguis unes percepcions diferents i de vegades costa fer aquest trànsit des de recital fins a l'enregistrament en una discogràfica o en un estudi de gravació. En Pau segurament això està més acostumat perquè ha enregistrat molt de disc.
Per raons òbvies.
Per raons òbvies, efectivament. Però sí que és vera que tampoc no se mos va fer, o a mi en el meu cas no se m'ha fet especialment complicat per això, perquè en Toni també acompanyava molt la nostra feina i en Pau te donava aquella seguretat d'algú que ja ha passat per processos com aquest.
Bé, perdona, quan entres en un estudi on tens el repertori rodat, en el nostre cas, t'havien fet. Ah, no té res a veure ja entrar en un estudi sense haver rodat les cançons, sense saber com sonen.
Això és important.
Clar, quan ja el tens rodat, ja has fet directes i els instruments que surten en el disc són els instruments de directe, no inclous instruments de postproducció ni res, ja és una cosa neta, piano i quartet de corda, tot se simplifica molt i és relativament bo de fer. No?
Sí, volíem que el disc fos molt natural, vull dir que no hi hagués, que no fos un disc hiperproduït, no, que fos, vull dir, un concepte un poc de clàssic, vull dir, de música que dèiem clàssica.
I per acabar, una miqueta, com teniu l'agenda de concerts, teniu ja...
Estan contents perquè per ser un recital de poesia, de moment tenim ja unes sèrie de dates tancades, és vera que bàsicament a Mallorca. A Mallorca tenim 29 de maig serem a Inca, 20 de juny serem a Raixa, Bunyola, 14 de juliol serem en el Castell de Bellva Palma. Després venim aquí a Catalunya, un festival de poesia que se diu Poetes sota la Lluna, premiada d'alt dia 28 d'agost, que vos hi convidam a tots. I crec que després, dia 3 d'octubre, som a Eivissa. Això és el que tenim de moment tancats, esperàvem o pensant que sortiran coses noves, però ja amb això ja estan també bastant contents, la veritat.
Molt bé, doncs, nois, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat, que vagi tot molt i molt bé, i fins a la propera.
Un plaer estar nostre.
Gràcies. Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha en aquest cap de setmana a la ciutat, i tornem. Recte final del programa d'aquesta setmana, ja feia més d'un mes que estàvem passejant per totes les plataformes per decidir quina sèrie veure. Estàvem orfes de consell, però això ja s'ha acabat perquè els companys de Serializados tornen amb les seves recomanacions. Guillem, què tal, com estem?
Bé, molt bé, bona tarda.
A veure, com pinta aquest mes de maig?
Bé, pinta carregat. Com sempre, ens deixem algunes fora, costa triar, però jo crec que porto una bona selecció de coses que estic veient que m'agraden molt i que tinc ganes d'acabar, i coses que té pinta que marcaran una mica el calendari.
Molt bé, doncs va, comencem, anem per la primera estrena, perquè és una adaptació d'un clàssic, El Senyor de les Mosques.
El Senyor de les Mosques, que arriba a Movistar Plus el dia 7 de maig, mític llibre de la William Goldwyn, que em va deixar molt marcat a l'adolescència, i també una pel·lícula dels 90. I aquest cas, sobretot, aquí era important, o destacat, com a sèrie que ja marcàvem des de l'any passat, que seria una de les importants, és la creació, el creador, Jack Thorne, el creador d'Adolescència, que després d'aquest èxit fa aquesta sèrie a BBC, que ara veiem a Movistar, a 4 capítols que adapten aquesta novel·la amb un to molt més contemporani en quant a realització. Realment les imatges són brutals, està gravada amb molts grans angulars, en primers plans. La música que la fa el Hans Zimmer i el Cristóbal Tapiaverde, que és el de White Lotus, és espectacular, la música. I és aquesta història ja clàssica, no?, d'un accident d'avió, uns nens que es queden sols a una illa deserta, hi ha uns més grans, hi ha uns més petits, i com creen una societat dintre seu per organitzar-se amb les tensions que això hi ha, les lluites d'egos, el bullying i també aquest Senyor de les Mosques, aquesta presència maligna que fa aflorar el costat més dolent de les persones. No? És un relat immortal, que és una bona adaptació, jo crec, per al món contemporani i també per una miqueta dels temes que ja tocava en part d'adolescència, aconseguir-los amb aquest to més clàssic i amb uns nens que estan fantàstics, almenys.
Molt bé. Anem ara per Un Retorn, que és una sèrie, no?, que mostra els draps bruts de la televisió britànica als anys 80.
Aquesta és com decisió editorial directa meva, perquè em flipa la primera temporada. Tinc moltes ganes de que arribi aquesta segona a Disney+. I si no l'heu vist, perquè potser va passar un pèl desapercebuda, és la gran oportunitat per enganxar-vos a la primera, i el 15 de maig, que arriba la segona, està ja directament enamorats d'aquesta sèrie. És un guilty pleasure, que es diu, però és un guilty pleasure volgut. O sigui, és una sèrie que ja busca jugar amb aquesta autorreferència. És com si fos un colabrot dels anys 80, portat a extrems més sofisticats, amb grans actors com el David Tennant, el Rupert Everett, la Hayley Atwell també s'incorpora, i és la història d'una comunitat, que és al nord d'Anglaterra, aristocràtica, diferents sectors, on està basada ja o situada una tele privada, de l'ascens, diguéssim, les teles privades a Gran Bretanya, i com dintre la lluita d'egos que hi ha a la mateixa tele es crea una tele rival, llavors aquests rivals, no? Ve d'una novel·la, d'unes novel·les que són com... Realment la sensació és de veure un colabrot d'aquests que ve allò, gent del bar, aquestes coses més britàniques de fa anys, però portat a això, amb bon pressupost, amb grans interpretacions i molt de sexe, moltes traïcions, és allò, si vols allò suquet, en aquesta sèrie ho tens. I realment la inventació, la banda sonora també dels 80, l'humor que té, és una sèrie que riu a si mateixa, que no es pensa seriosament tampoc a ella, és molt divertida. Realment, entreu-hi, aneu una miqueta amb la ment oberta a dir, vaig a veure aquest disparat, que inclús es burla, no?, també d'aquesta tele als 80, i també per l'altra banda, no?, que a mi em fascina el mitjà, també aquestes històries que passen dintre la tele, no?, entre bambolines, els backstage, les càmeres, és molt divertida.
Això sempre atrau, sempre atrau. El de Rivales no és l'únic retorn, no?, que trobarem a Disney?
No, mira, justament aquest mes supercarregat, demà mateix, l'1 de maig, torna L'Encargado a Disney+, la gran sèrie de Guillermo Francella. Jo crec que ja està una pela esgotada, però jo sóc molt fan, la veuré segur, i si no l'heu vist, tampoc mireu-la, perquè és molt divertida. Segurament la sèrie argentina més important dels últims anys.
Molt bé. Va, anem per una altra estrena, que alguns han batejat com un Stranger Things de la tercera edat. És The Burrows. There are wonders in the burrows. Tucked away. Hidden. Buried. It's impossible. Nothing's impossible anymore. Va, doncs, The Burrows, Jubilación Rebelde.
Sí, la veritat m'ho estic passant pipa amb aquesta. La porto a la meitat. Jo crec que aquesta nit ja me l'acabarem, les ganes que tinc d'acabar-la. Arriba el 21 de maig. És això, si esteu una mica orfes de Stranger Things, els germans Duffer, els productors, firmen com a productors d'aquesta sèrie, que això seria la versió adulta o tercera edat de Stranger Things, que està bé, perquè així no tens el problema que creixin els actors.
Sí, aquí ja...
És al revés, que potser els han de rellumenir, els han de rellumenir per als flashbacks i és pitjor. Però bàsicament la història de persones jubilades que viuen a una residència, no una residència, no, una ciutat construïda per viure els últims anys, no? O dècades, perquè després de jubilar-te ja vas allà. Tot és perfecte, tot és idíl·lic, però comença a haver una sèrie de morts desconegudes que tenen algo sobrenatural. Ja hi ha una cosa que no es pot explicar molt, unes mans aquí que veiem al tràiler, i el protagonista, que és l'Alfred Molina, que acaba d'arribar en aquest barri o en aquesta ciutat, doncs a partir d'una primera mort comença a tirar el fil amb un grup d'amics que va creant, Alfred Woodard, la Gina Davis, Bill Pullman, Clark Peters. Realment és molt, el repartiment és increïble. L'ambientació m'agrada molt. Abans has destacat la música, però aquí també. La música és com una pel·lícula del Spielberg o de CMX als anys 80, no? Amb aquest esperit. Stranger Things, també una estètica mig retro, un misteri que està ben desenvolupat. Sèrie per passar molt bé l'estona i això, i passar-t'ho bé, perquè els actors estan fantàstics. Alfred Molina també és una de les meves habilitats i està molt bé. És allò, Stranger Things, una nova versió diferent, no?, d'aquest esperit, i molt de cinema d'això dels 80, aquestes aventures tipus Amblin, que també han adaptat als Zaffer.
Va, ens centrem ara en una de les estrenes que a mi personalment potser crida més l'atenció, no?, d'aquest mes, potser pel tema també, que és el de la vivenda, els lloguers i la gentrificació a Barcelona, és Rabalejar.
La gala alt no és.
A veure, aquesta sèrie va competir a Berlinale, no?
A la Berlinale, secció oficial, vull dir, les poques sèries que ha competit, i a més amb aquest caràcter local, és una sèrie... Jo crec que ara ja del que portem, ja podem dir mig any, no?, gairebé, de temporada de sèries d'aquest any, la millor sèrie espanyola fins ara és aquesta, veurem com acaba l'any. Ve firmada per l'Isaac Iracuesta com a codirector, juntament amb el Pol Rodríguez, que és el creador de la sèrie. Van també dirigir junts Segundo Premio, que hi ha pel·lícules sobre els planetes, i de fet és la història real de la família del Pol Rodríguez, que tenien el restaurant Can Lluís, al Raval, i que un fons voltor va entrar a l'edifici i els va fer fora. Llavors, ell agafa aquesta història i l'explica en aquesta sèrie, ficcionada, amb un nou restaurant, etc., per explicar-te moltes coses del que estan succeint, ja no només al barri del Raval, també en la seva multiculturalitat, etc., sinó a Barcelona, i ho podem ampliar a tants altres llocs, no? La gentrificació, l'especulació immobiliària i quins espais hi han de lluita o de supervivència per això, no? Inclús utilitzant el mateix recurs que fan servir els ells per tombar-los, o en aquest cas el protagonista, que és l'Enric Auqué, davant aquesta situació injusta, quan està a punt de salvar el restaurant i que el traicioni l'agent immobiliari, decideix, diguéssim, ocupar una part de l'edifici per així enquistar i tornar aquell edifici com a tòxic, no? Diguéssim, pagant la mateixa moneda d'alguna forma. Tot això es va embolicant també dintre la família, el seu pare, el Francesc Corella, el germà... És una sèrie que toca molts pals, els toca molt bé, i a més, amb molta cura, sabent, clar, coneixement de causa, el Pol Rodríguez ho ha viscut. Qui més qui menys, tothom estem d'alguna forma també implicats en això, o ens ha tocat de prop el tema. I a més també, i de nou, la música. Música electrònica composada per Cançons, que és un estudi aquí de Sants, que li dona també una empremta de thriller contrarrellotge que fa que el ritme de sèrie mai decaigui, i de les millors propostes que tenim, sens dubte, aquest any.
Doncs sèrie també amb segell hospitalenc, perquè el muntador és en Jaume Martí, que ens ha visitat algunes vegades, per tant, doncs...
Allò, producte local, de qualitat, i que sobre viatja i triomfa, i realment una gran aposta d'HBO aquest any.
Va, doncs canviem de registre. Nicolas Cage ho dona tot en el paper de superheroi a la nova sèrie d'Amazon Prime, Spider-Noir. Got me growing six packs.
Ever since Ruby died.
Va, a veure, Nicolas Cage.
27 de maig, Prime Video, també una de cites imperdibles per mi aquest any. Spider-Noir, que ve a ser un spin-off d'aquella pel·lícula d'animació de l'univers Spider-Man, on hi havia diversos universos paral·lels, i un d'ells era Spider-Noir, una versió de Spider-Man dels anys 30, amb aquest ambient de film noir, no? Ja li va donar la veu al Nicolas Cage i li fan la versió ara en carn i ossos, on, en comptes del Peter Parker de tota la vida, doncs és un detectiu privat que té els poders de Spider-Man en aquesta Nova York tant de pel·lícula de mafiosos i de cinema negre. A destacar, sobretot, a part de Nicolas Cage i la seva bogeria habitual, la sèrie es presentarà en dues versions, color i blanc i negre. I tothom podrà triar el que vulgui.
Ah, molt bé.
Jo crec que faré blanc i negre, crec que hi haurà més el rotllo, però que sapigueu que hi ha també aquest joc una miqueta i moltes ganes de veure el Nicolas Cage tombant com un Spider-Man amb aquest estil anys 30 que a mi em fascina.
Va, vinga, ràpidament anem per l'última recomanació. Sí. Una sèrie de ciència-ficció sobre la carrera espacial vista des de la perspectiva de la Unió Soviètica és Ciudad de Estrellas.
Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
El lanzamiento de Vesta.
Enviaríamos... Va, a veure, què ens pots dir d'aquesta?
Doncs això és un spin-off de For All Mankind, per a tota la humanitat, que és una sèrie increïble també d'Apple TV+, que ens explicava una història alternativa de com arribaven abans els soviètics a la Lluna que no els americans, i això despertava una nova carrera espacial. Després de 5 temporades, ara els mateixos creadors ens porten a l'altra banda, la visió soviètica, molt més paranoica, no? amb molt espionatge dintre dels protagonistes, molta paranoia i un estil que ens podria recordar molt tant fílmic com d'actors, perquè hi ha uns quants que repeteixen, com a Txernòbil. Té aquesta estètica molt de Txernòbil, de la sèrie mítica d'HBO, ja d'un fa uns quants anys, i realment, pels fans de la... ara que s'està tornant a parlar molt, no?, de l'espai, és una sèrie que és fantàstica, està molt ben feta, molt autèntica i que demostra que la història alternativa també es pot explicar amb un realisme colpidor i molt detingut, realment.
Molt bé, doncs escolta, ja tenim feta la llisteta per aquests dies de maig. Ja tenim feina, eh? Guillem, com sempre, un plaer, que vagi molt bé. Nosaltres ja ens acomiadem, ja ho fem amb el més nou de Meghan Trainor, que acaba de publicar el seu nou treball, Toy With Me, i un dels senzills que en formen part és Shimmer. Una bona dosi d'adrenalina per acabar el programa d'aquesta setmana. Fins dijous vinent, que vagi bé. Your hands up and drop it. Go. Look alive, girl, we ain't gone home. You too fine in this time, you know. I know, you know. Let's see how you get dirty. Flip them off with a curtsy. I put to use what I learned. Make them look when I serve. 'Cause I was taught by the dealers, queens and bad.